És dilluns 2 de desembre, ara mateix són les 4 i 10 minuts. L'Associació Catalana de Municipis i també la Federació Catalana de Municipis van fer front comú la setmana passada dimarts a Madrid contra la reforma de l'administració local que està preparant el govern del Partit Popular. Els alcaldes defensen que el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local no resol els problemes dels ajuntaments i demostra, diuen, el desconeixement del govern espanyol pels problemes reals que tenen els consistoris. Assegunen a més aquests alcaldes que aquesta llei el que fa és retirar i retallar els drets socials als ciutadans en serveis socials, però també en educació. Com pot afectar aquesta nova llei a un municipi que sobrepassa els 5.000 habitants i a un altre que supera els 21.000? Doncs ho sabrem a continuació, perquè tenim amb nosaltres a través del telèfon l'alcaldessa de Vilafant, és la Consol Cantenys. Alcaldessa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també a l'altra banda del fil telefònic tenim l'alcalde d'Olesa de Montserrat, que és Salvador Prat. Hola, alcalde.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, la iniciativa de l'executiu de Mariano Rajoy podria buidar de competències als municipis petits i mitjans si considera que els serveis que presten són massa cars. Una mesura, per exemple, que en una comarca com és Osona afectaria de ple perquè s'aplicaria a tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Com us afectaria, en aquest sentit, aquesta llei tant a Vilafant com a Olesa? Alcaldessa, comencem per vostè.
Bé, nosaltres, evidentment, estem molt preocupats per aquesta llei. Primer, perquè hi ha competències doncs, que exercim als municipis des de la proximitat, com poden ser la gestió de les escoles bressol, el suport de serveis socials i inclús la promoció econòmica dels propis municipis, entre molts altres, i bé, la gestió dels serveis bàsics, com poden ser l'abastament d'aigua potable o el tractament de residus i la recollida d'escombraries, que segons aquesta llei, doncs, si no ho gestionem de forma eficient, que segons ells aquí hi ha una fórmula estàndard, que l'eficiència doncs, s'ha de valorar doncs, proporcionalment a cada municipi i en funció de quina gestió es fa, doncs podrien passar a dependre de la Diputació. En el nostre cas, la Diputació de Girona, a més d'assumir les competències, diguéssim, que ens tocarien els municipis, tenim els nostres dubtes des del territori que pugui fer front a tota aquesta assumpció de competències. I llavors ja entraríem en un altre camp des de dir qui ho gestionarà, doncs possiblement s'obre la porta a la privatització d'uns serveis que han de ser uns serveis públics i de proximitat i que entenem que això va en detriment dels serveis directes als ciutadans.
Salvador Prat, alcalde d'Olesa.
Bé, a nosaltres sí, l'afectació és sobre el paper relativament menor, perquè nosaltres som un municipi de més de 23 habitants, per tant, no entrem, diguem-ne, en aquesta ratlla, en aquesta distinció que fa la pròpia llei entre municipis. Però, tot i amb això, l'afectació és important, ja que aquesta és una reforma profundament ideològica, que ve marcada per la desconfiança que té l'administració central respecte als municipis i, per una altra banda, també pel paper que aquesta administració central i els que governen en aquest moment l'administració central pensen que els municipis han de tenir en la configuració de la política general.
És a dir, que estem parlant d'una llei clarament recentralitzadora, eh?
És evident que aquesta és la intenció i suposo que, bàsicament, per dos motius. El primer, diguem-ne, perquè volen treballar amb unitats territorials més grosses, que també farà que a l'hora de fer les contractacions doncs els sigui més senzill adjudicar també empreses més importants, que al final són les que detenten una certa capacitat de pressió sobre el govern de l'Estat i a la vegada es converteixen en lobbies davant d'aquest govern de l'Estat, i per una altra banda, perquè tal com deia abans, és una reforma ideològica, diguem-ne que fa que l'administració local com un simple ens prestador de serveis i no pas com un ens de decisió de ciutadans sobre les polítiques que els afecten, doncs tenen el cap i han tingut des de sempre. Per tant, ens trobem davant d'una reforma de caràcter conservador, recentralitzador, i per una altra banda una reforma que pretén afavorir els interessos dels lobbies de poder que en aquests moments es mouen a l'entorn del govern central.
La llei enumera unes competències pròpies, unes impròpies. Entre les pròpies destaca la desaparició de les competències en l'àmbit sanitari, educatiu i també en la gestió dels serveis socials. Estem parlant, per tant, d'una llei que el que fa és no solucionar, podríem dir, els problemes dels municipis i, per tant, els problemes dels ciutadans. Clar, hi ha una llei catalana que s'està tramitant paral·lelament l'està tramitant el govern de la Generalitat, però estem parlant d'una reforma que s'haurà d'aplicar sí o sí, perquè ens referim a una llei que és de bases.
Sí, és evident. A més, tot el que ha dit el company, que estic completament d'acord, el tema ideològic és molt important i més traspua tots els articles d'aquesta llei, però a més, aquí hi ha un tema, jo crec que fonamental, que és que s'ha abordat una llei de reforma o de sostenibilitat de l'administració local sense abordar el principal problema, que és el tema del finançament de l'administració pública. Vull dir, jo crec que això és bàsic i és una reclamació dels ajuntaments des de fa molt temps, i en canvi doncs aquest tema ni es toca, no? I per tant ens quedem bastant mancats i bastant desprotegits.
Salvador, alcalde d'Olesa, què pot fer el municipalisme català? Com ha de reaccionar?
Bé, doncs jo penso que estic completament d'acord amb el que s'ha dit sobre el tema del finançament de l'administració local, que és el gran tema pendent, i que és un tema que s'arrossega des de fa molts anys. I el municipalisme local, malauradament, el municipalisme català, malauradament, doncs ha reaccionat tard i malament davant d'aquestes pressions. I per tant, a mi em sembla que és el moment de buscar la unitat de tot el municipalisme i fer, diguem-ne, accions encaminades a evitar, com sigui, primer, que aquesta llei no tingui vigència sobre el nostre territori, perquè al final també ens trobem davant d'un fet paradoxal i que també es va repetint sovint, i és que segurament en espai de pocs mesos sobre la taula, fins a cert punt contradictòries entre si, fins a cert punt incompatibles entre si, però que s'hauran d'aplicar no sé fins a quina mesura una o no sé fins a quina mesura l'altra, i per tant a mi em sembla que és el moment que el municipalisme actuï unit. Tenim la possibilitat de fer-ho, les entitats supramunicipals, l'Associació de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, les dues s'han mostrat disconformes amb la nova llei. A més, els municipis, jo estic segur que un 95% dels municipis probablement també es mostren desfavorables a aquesta nova llei, per tant, és el moment, penso, d'agafar el compromís entre tots que això no pot seguir endavant. Al final, no estem parlant de la racionalització de l'administració local, sinó que en el fons el que estem parlant és de la racionalització de l'administració central basada en l'argument de que l'administració local és simplement una pota més d'aquesta altra administració.
Alcaldessa, com poden fer força els alcaldes i alcaldesses dels diferents municipis del país?
Sí, jo estic completament d'acord. Aquí ens hem d'unir tots i jo crec que és el moment de deixar de banda qualsevol tema partidista, perquè en definitiva això ens afecta a tots i s'ha comprovat que inclús els ajuntaments del PP doncs també estan en disconformitat doncs amb aquesta llei, i jo crec que l'única manera és que ens unim tots i que evidentment doncs expliquem en el govern central, que sembla ser que té un desconeixement doncs importantíssim del que representa l'administració local i del que representa i ha representat i ha de continuar representant el municipalisme en aquest país, i evidentment fer un front comú perquè aquesta llei no s'apliqui. Si realment s'acaba aplicant, això serà, diguéssim, un retrocés importantíssim, no ja tan sols pels ajuntaments, sinó per el que deia al començament, pels drets que dels propis ciutadans de cada municipi.
Perquè insistim, perquè els oients ens entenguin. Estem parlant d'una llei que es vindria a carregar els serveis socials, culturals i de salut que gestionen els ajuntaments, i per tant són serveis que passarien a ser privatitzats, no?
Aquest és el perill, o el perill que hi veiem almenys els ajuntaments més petits, no? Perquè quan es parla de la gestió de serveis eficients, doncs hi ha uns paràmetres doncs que no tots els ajuntaments doncs es poden mesurar amb el mateix nivell, i es passen, diguéssim, a gestionar des de les diputacions. Potser la Diputació de Barcelona seria l'única que en aquests moments està preparada i té una estructura suficient per poder doncs gestionar aquests serveis, però és clar, com els gestionarà? Doncs és molt més fàcil, i no s'ha de ser gaire espavilat per veure que això es traurà doncs a privatitzacions, i per tant aquest és un tema doncs que, com comentava el company, doncs aquí entren ja els lobbies i les grans empreses, doncs que evidentment si nosaltres com a municipi en aquests moments estem gestionant alguns serveis per concessió amb empreses pròpies del territori, això també té unes conseqüències importantíssimes, perquè si aquestes empreses del territori no poden gestionar aquests serveis doncs a través de mancomunitats o de concessions dels ajuntaments, també perilla aquí molts llocs de treball. Per tant, això té unes conseqüències que va molt més enllà diguéssim, de la pròpia supervivència d'alguns ajuntaments.
Aquests grans lobbies propers al partit que ara mateix governa l'estat espanyol, que feia referència al mateix alcalde d'Olesa de Montserrat, Salvador Prat. Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de la tarda.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Consol Cantenys, alcaldessa de Vilafant, gràcies també a vostè per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I el que farem és marxar cap als estudis de Mataró Ràdio per conèixer una mica més a fons el text de la llei. A finals de novembre, Comissions Obreres va convocar a Mataró una xerrada de debat entorn als serveis municipals en perill amb representants mataronins dels partits en presència al Parlament de Catalunya. Helena Novelles, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Em sembla que tots els partits, excepte el Partit Popular, van coincidir a afirmar que la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, aquesta reforma que està impulsant el govern espanyol, posa en perill els serveis i les competències municipals, com ara ens destacaven tant l'alcaldessa de Vilafant com també l'alcalde d'Olesa de Montserrat.
Exacte, així va ser el dijous en el que, com tu bé deies, hi van haver-hi representants mataronins dels partits en presència al Parlament i per posar fil a l'agulla sobre aquest tema en parlem amb el secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres, amb en Toni Cubel, del Maresme Vallès Oriental, que també treballa a l'administració pública. Toni, benvingut a la tarda.
Bona tarda.
Estan els serveis municipals en perill?
Clarament estem en perill, no puc estar més d'acord amb les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula. Aquesta és una llei profundament ideològica, és una llei que, amb el pretext d'estalviar diners, que no ho farà, al contrari, això sortirà molt més car, el que pretén és buidar de competències a les administracions. Fixa un llistó, que són els 20.000 habitants com ajuntaments petits, però és que aquesta llei no només afectarà els petits municipis, els de menys de 20.000 habitants, també afectarà els que tinguin més de 20.000 habitants que estiguin subjectes a un pla de sanejament econòmic. Per exemple, l'Ajuntament de Mataró té més de 100.000 habitants, però està subjecte a un pla d'ajust econòmic i, per tant, li afecta de manera directa.
Clar, Toni, jo demanava als alcaldes ara què pot fer el món municipal, què han de fer els alcaldes, les alcaldesses, per on passa la possible reacció? Perquè sí que dimarts van al Senat demostrar el seu rebuig, però més enllà d'això, sembla que aquesta llei, segurament en tornada al Nadal, en començar aquest nou any, veurem com finalment s'aprova.
S'aprovarà el dia 18 de desembre, si no hi ha...
18 de desembre, eh?
18 de desembre és la data. Per tant, això tirarà endavant perquè, evidentment, el Partit Popular té un rodet amb una majoria absoluta i aquests senyors i aquestes senyores pensen que tenen un xec en blanc. Què cal fer? Doncs, en primer lloc, fer pedagogia, que és el que estem fent en l'acte de l'altre dia de Mataró, avui amb aquesta oportunitat que ens doneu, explicar a la ciutadania que això no és un problema d'ocupació pública, que no és, el problema no és que alguns milers de treballadors i treballadores públics puguin perdre el seu lloc de treball, no, és que estem parlant de pèrdua de serveis, de pèrdua de qualitat de vida dels ciutadans i de pèrdua de drets democràtics. Això és el que estem parlant. Per tant, estem parlant de drets de ciutadania, en definitiva.
I des de Comissions Obreres, què es farà? Perquè em sembla que demà hi ha una activitat programada per, suposo, fer el que ara comentaves, fer pedagogia.
Doncs les úniques eines que no tenim nosaltres no dominem els grans mitjans de comunicació. D'això no s'està parlant a les televisions. A les televisions generalistes no se'n parla. Ni se'n parlarà probablement, excepte el dia que s'aprovi i de manera gairebé en segon pla. Què és el que hem de fer? Doncs, insisteixo, explicar a través de tots els mitjans que tinguem, xarxes socials, mitjans de comunicació d'àmbit local o d'àmbit comarcal, xerrades, debat, actes públics, utilitzar aquestes eines i, demà, és una activitat purament de conscienciació, de sortir al carrer, d'explicar a la gent que hi haurà serveis que o es perdran o es privatitzaran, s'externalitzaran i es posaran serveis privats serveis públics en mans de les privades perquè facin negoci i perquè al final acabin oferint en el millor dels casos un mateix servei a un pitjor qualitat i a un preu molt més car.
Per exemple, un exemple serien les escoles bressol, no?
Aquest és un exemple claríssim, però no és l'únic, perquè amb el que estem parlant de l'aplicació directa de la llei, tot el que no sigui atenció d'emergència en serveis socials, això o s'externalitza o es posa en mans, en aquest cas, de l'administració autonòmica, que és qui té les competències. I l'administració autonòmica, malgrat el que ha dit l'alcaldessa de Vilafant, l'administració autonòmica o les diputacions, no estan en condicions ni tècniques, ni humanes, ni econòmiques d'absorbir aquest allau. Per tant, aquests serveis o es posen en mans privades o es tanquen. no hi ha una altra. Parlem de serveis socials, parlem de tot el que ha de veure amb educació, amb els serveis municipals d'educació. Mm. Escoles Bressol és un cas claríssim, escoles de música, escoles d'adults. Parlem de promoció de la cultura, parlem de promoció de l'esport, parlem de promoció econòmica, de recerca de feina. Tot això no són competències pròpies dels ajuntaments i, per tant, els ajuntaments no estan obligats a prestar-ho. Què vol dir això? Que s'hauran de treure aquests serveis de sobre.
És a dir, se'ls hauran de treure si no demostren una certa eficiència econòmica, no?
Sí, però és que la llei està feta amb tanta mala bava, i perdoneu-me l'expressió, que la majoria de serveis, d'aquest tipus de serveis, no són sostenibles econòmicament, perquè el benefici social és una altra cosa. Clar. Que aquí no es valora de cap tipus, de cap manera.
Clar, però aquesta nova llei el que fa és mirar només el benefici econòmic.
Efectivament. I aprofito per dir que el gran problema de l'administració, de les administracions en el seu conjunt, l'endeutament no ho té l'administració local. L'endeutament més important d'aquest estat ho té precisament l'administració general de l'estat. Les administracions locals només tenen un 4% del dèficit, un 4%, que són 8.000 milions d'euros aproximadament. I d'aquests 8.000 milions d'euros, el que deuen bàsicament sí. més són... la capital d'Espanya, és a dir, Madrid i València, governades pel PP fa més de 20
Toni,
anys.
Toni, moltíssimes gràcies avui per participar aquí a la tarda. Se'ns acaba el temps i t'haig d'acomiadar. Gràcies,
gràcies
per donar-nos tota aquesta informació també. Helena, fins ara.
Fins ara.
La tarda, la realitat més propera.